Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els homes cobren de mitjana 15.131 euros l'any més que les dones a Sant Cugat. Són dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental que analitza les últimes dades de la bretxa salarial de gènere corresponents a 2023. La diferència en percentatge és d'un 25,6%, que se situa per sobre de la mitjana catalana, metropolitana i comarcal. La diferència salarial és més accentuada en els treballadors amb contracte indefinit i s'eleva fins als 16.873 euros de bretxa entre el que cobren més els homes que les dones. Sant Cugat i la Mical de Mauthausen han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per desenvolupar iniciatives que ajudin a combatre la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomentin actituds discriminatòries. El conveni tindrà una vigència de 4 anys i posa especial atenció en els centres educatius de la ciutat. Durant l'acte de signatura, l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora de Memòria Històrica, Esther Madrona, i el president de la Mical, Juan Manuel Calvo, han coincidit en la importància d'aquesta aliança per enfortir les polítiques de memòria en un context de creixent preocupació per l'auge de discursos d'odi de l'extrema dreta, especialment entre els joves. Obre la tasqueta del xef al Passeig Baixador 8 de Mirassol sota la direcció de David Asso, xef amb àmplia experiència estatal. El restaurant hereu del llegendari Bar Enric s'especialitza en esmorzars i dinars diaris de dilluns a dissabte. La festa d'inauguració és aquest dijous de 7 de la tarda a 9 de la nit. I en esports, l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. Els vermellinegres participen per tercer any consecutiu i ho faran com a campions del grup D de primera nacional per segona temporada consecutiva. 12 equips disputen aquesta fase dividits en 3 grups de 4 i on el campió ascendeix de categoria. Els sorteig de les seus i dels rivals es coneixerà aquest pròxim dilluns a les 5 de la tarda a la seu de la Federació Espanyola d'Handbol. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la informació a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassurgo i Lloreix. Avui entrevistarem a Susila Cruyff, filla de Johan Cruyff. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Ara us presento el Miguel, l'Antonio, la Núria, el David, la Maria José, l'Àngel i jo mateix, en Carles. I ara continuo jo, passarem les preguntes.
¿En qué lugar naciste?
Yo nací hace un montón de años en Ámsterdam, en Holanda. Igual que toda mi familia, todos somos de ahí.
Desde patita volía dedicarte a la profesión que estás ejerciendo actualmente.
No, la verdad es que no. A mí, yo tengo varios trabajos ahora. A mí me encanta, mi gran pasión son los caballos, y tengo caballos y me encanta cuidarlos y dedicarme a ellos. Y aunque siempre he acompañado a mi padre desde que tiene la fundación para ayudar a todos los niños con o sin discapacidad para hacer deporte y mejorar un poco la vida de ellos, siempre lo he acompañado. Y entonces, cuando mi padre se puso enfermo, ya me dijo que le hacía mucha ilusión que siguiera yo con las dos fundaciones, porque hay una aquí en España y hay otra fundación en Holanda. Y la verdad es que al acompañarlo a él y vivir todo esto, pues, no sé, me llega al corazón también. Y justamente ahora que mi padre no está, es una manera para mí de sentirme muy cerca a él y sé que estaría muy orgulloso que después de, llevamos ya 27, 28 años con la fundación, que él vea que sigue adelante y seguimos creciendo y podemos seguir ayudando a muchas personas con discapacidad.
¿Te gusta hacer deporte?
Me gusta mucho. De hecho, de joven hacía muchos deportes. He probado de todo. Hasta que encontré mi gran pasión, ya, como te he dicho antes, que son los caballos. Lo que pasa es que tengo muchos problemas con las rodillas y yo misma ya no monto, pero sigo con los caballos trabajando. Y me encanta caminar y moverme bastante porque soy bastante inquieta.
Ens has parlat de la teva professió, bueno, que dus a terme a la fundació, no? Una mica per fer-li honor al teu pare. Aquesta professió en concret, o aquesta tasca, et requereix moltes hores a la setmana, al teu dia a dia?
No, ya te digo, no lo considero mi profesión, ni tengo un sueldo, ni nada. Yo normalmente quedo con los de la fundación un día a la semana, normalmente los miércoles, luego tenemos todo el equipo ahí, que es el que trabaja el día a día, y después pues todos los eventos sí que estoy siempre. En Holanda, obviamente no puedo estar tan a menudo, pero ahí estoy en el patronato y tengo todas las reuniones de patronato y eventos y inauguraciones, bueno, cosas así puntuales. Pero ya te digo, es más una tasca, como has dicho, que mi profesión. Pero es algo que me llena un montón.
Yo. ¿Qué tipo de música te gusta?
Me gusta casi todo, dependiendo mucho del momento en el que estoy. Tengo mi música para ir en el coche, tengo mi música, lo primero que hago por la mañana cuando me levanto, pongo la radio y me hago un café. Me encanta la música, me encanta todo tipo de música. Solo hay unas cuantas que no me gustan tanto, las que son muy de discotequeras, de house o así, ya no me gusta tanto, me estresa un poco. Pero sobre todo, y en varios idiomas, me gusta la española, me gusta la inglesa, me gusta de todo. Pero creo que me gusta la música según mi estado de ánimo, pues busco ciertos estilos.
Yo. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Mi tiempo libre, uy, tengo muchos hobbies. Tengo un perro, que me encanta estar con el perro. Me encanta hacer puzzles, me encanta pintar, me encanta leer. Yo ya te digo, no me aburro nunca, siempre tengo mil cosas. Y mi pasión más grande son los caballos, que son los que me hacen estar ahí todos los días.
¿Y otra cosa más te gusta más?
Pues mil cosas. Me gusta ir al cine, me gusta ir a lo mejor a cenar con
de
amigos.
Compras también te gusta.
No soy muy de ir de compras, la verdad es que
ahí
no.
Te da,
me da mucha pereza. De hecho, ahora
que viene la
que se puede comprar todo online, soy una vaga y empiezo a comprar mucho online. Eso de ir de tiendas no es lo mío, no tengo paciencia.
Vale, gracias. ¿Te gusta viajar?
Sí, no muy a menudo, pero sí que me gusta viajar. Y sobre todo viajes así que son así un poco diferentes. Por ejemplo, ahora a final de este mes me tengo que ir a Sudáfrica, que no he estado nunca, porque con la fundación vamos a inaugurar 3 Cruyff Courts ahí también, uh-huh. en Ciudad del Cabo y en varios otros sitios. Y el año pasado, por ejemplo, estuve en Brasil. También siempre, muchas veces, aprovechando la fundación, que tengo que ir ahí, y la verdad es que...
¿Y en Estados Unidos te gusta?
También estuve viviendo ahí 1 año y medio.
Ah, no
cuando
sabía.
Era pequeña, con mi padre viajábamos no mucho.
Yo en San Cruz hasta claro. llegar a Barcelona.
Claro, es que mi padre, cuando le fichaban los equipos, a veces en mitad del año escolar nos decían, nos tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que volver a España, tenemos que ir a otro lado.
Y, qué grande Estados Unidos, ¿verdad?
Muy grande, sí.
Bueno. Va.
¿Quién es el teu restaurant preferit?
Uy, con lo que me gusta comer a mí. Depende, tengo uno muy preferido para ir a comer mi paella. Tengo otro... Es que depende con quién vayas y qué te apetece comer ese día.
¿Por ejemplo?
¿Tengo que decir nombres?
Sí.
Dilo.
De algún
restaurante.
Me pones
un aprieto aquí, ¿eh?
De algún restaurante.
A ver, pues con los nombres me pillas un poco...
¿Poco qué?
Cogida, ¿verdad?
Sí. Pues mira, hay un sitio que a veces me gusta ir con los amigos, que hay varios en Barcelona, que es una crepería, y a veces voy con mis sobrinos y mi hermano, y se llama Crepería Bretón. Es súper pequeñito, hacen crepes y son los mismos de hace 30 años que llevan la mini crepería, que es grande como aquí, el pequeño estudio de aquí, y me encanta. Y siempre voy con mis sobrinos y con mi hermano, y es una cosa ya como de la familia que vamos ahí.
¿Normalmente?
De vez en cuando.
¿Te gusta cocinar?
Bueno, no es que me encante cocinar, pero me encanta comer. Entonces, acabo cocinando todos los días. Y como vivo sola, hasta me digo, ¿qué hubieras cocinado hoy? ¡Qué bueno está todo! Y a mi perra le encanta también. Siempre que me sobra un poquito, a mi perra le encanta mi cocina.
¿Come figúrate, Valgosa?
¿Quién resta? ¿Quién record?
¿Perdón? ¿Come?
¿Come figúrate, Valgoseta?
¿Come?
¿Cómo se dice tu perra?
Ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Noah. Se llama Noah.
Vale.
Además es una perra que hace poco que tengo, que la adopté hace 3 o 4 meses, y porque llevaba muchos años en una protectora y no la querían porque era muy grande, y es súper buena. Y ya te digo.
Y la quieres un montón.
La quiero un montón ya con el poco tiempo que hago. Que hace
alegro,
que la tengo.
Sí.
¿Quién recorte es de la teva infancia?
Bueno, muchos y muy buenos, la verdad. Mi padre era alguien muy divertido. Siempre nos llevaba cada día al cole y a los médicos. Era un padre que le gustaba hacer el tonto con nosotros, jugando. Sí, a mi padre le encantaban los niños. Siempre le han gustado mucho los niños.
A mí también me agradan mucho los niños.
Sí, y esto se nota. Además...
me encantan los niños.
Sí. A mi padre le encantaban también. Y siempre estaba de buen humor y cantando y haciéndonos bromas. Era muy estricto también para ciertas cosas. O sea que teníamos que cenar a las 9, teníamos que acabar nuestro plato de comida. Era muy estricto con las normas, pero luego era
pero
muy divertido.
Pero también era muy divertido.
Sí.
Molt bé. La segona pregunta diu, quin és el teu menjar preferit? Sé que ens has dit lo de les creps, d'aquesta creperia que ja és com un simbolisme familiar, però quin és el teu menjar que diries, aquest és el meu menjar preferit, per sobre d'altres?
La verdad es que me encanta una buena paella, me encanta, pero me gusta casi todo. También me encantan las pizzas, me encanta la pasta, me encantan las verduras, pero sí, pero el arroz y la paella de vez en cuando me encanta.
La valenciana, ¿verdad?
Bueno, de todo tipo, ¿eh?
De todo tipo.
He probado de verduras, de pollo, de pescado... el fiduá también me encanta.
Sí.
Sí, la verdad es que me encanta comer.
Qué bueno. A mí me encanta el fideuá.
A mí también.
¿Cómo te afectaba la fama de tu padre en tu día a día?
No me gustaba nada, sinceramente. Yo prefería que no me conociera nadie. No entendía muy bien por qué la gente se ponía así cuando lo veían, porque para mí era mi padre. Y desde que nací que fue así, nunca lo entendí muy bien. No me gustaba mucho que me conocieran. Pero desde que murió, por alguna razón, no me ha importado dar un paso al frente y hacer todo lo que para mi padre era tan importante hacer con la fundación.
Que ya tu padre, como era tan famoso, te ha abierto puertas en algún lado. Porque hija de...
Bueno, yo siempre pienso que es posible que con una ayuda, que alguien te abra la puerta, pero con solo abrir la puerta no es suficiente. Luego tienes que demostrar, tienes que esforzarte.
Que tiene confianza. Que...
Claro, pero también tienes que hacer las cosas bien.
Porque y hacer las cosas bien y ir hacia adelante.
Sí, porque esas mismas puertas, si no haces bien tu trabajo, se vuelven a cerrar.
Claro.
Entonces está muy bien que alguien te ayude, pero luego claro. Tienes que volar solo
claro.
y hacerlo bien. Y mi padre siempre me decía, esfuérzate. Tú, si incluso intentándolo bien, a veces las cosas no salen bien, dices, siempre estaré para ayudarte si las cosas salen mal, pero tú tienes que hacer el esfuerzo y trabajar muy duro y hacer las cosas bien, lo mejor que sepas.
Vale.
¿Te gustaría ser entrenadora de Barcelona?
No. No es un trabajo tan bonito como parece desde fuera. Y aparte, no creo que sepa suficiente de fútbol. Si mi hermano, que siempre se ha dedicado al fútbol, pues quizás sí. Pero yo, sinceramente, no. No, gracias.
A mí tampoco no me gusta el fútbol.
No, a mí me gusta el fútbol. Pero ser entrenador del Barça cuando, no es fácil,
mira,
¿eh?
Cuando yo aunque era un nen, a mí me agradaba... Jo sempre jugava al futbol, em van apuntar, però després hi va un dia que hi vaig dir als meus pares que em desapuntessin, perquè ja no em va agradar més. I des d'aquell moment ja no m'ha agradat més el futbol.
Bueno, es que lo importante yo creo es hacer lo que más te gusta. Da igual, cada uno tiene su cosa.
Però ara ja no m'agrada.
Ara otra vez te gusta.
Que no.
No, ni siquiera ver los partidos.
No m'agrada.
No passa nada.
No m'agrada veure ni els partits.
No pasa nada, ¿qué es lo que te gusta?
D'esport. Home, la petanca, això sí.
Pues mira, pues sabes que nosotros en jardín teníamos una pista de petanca y con mi padre jugábamos a veces a la petanca. A mi padre le gustaban todos los deportes, todos.
Com al meu pare també. Sí. Al meu pare li agrada tots els esports.
Quines funcions tens a la Fundació Johan Cruyff?
Pues mira, hay dos fundaciones. En la de España soy la presidenta y aparte me gusta estar involucrada en el equipo. Sobre todo me tomo mi posición, digamos, en la fundación un poco seguir la idea y la forma de ser de mi padre, que se haga siempre lo que él tenía pensado y lo que él quería para su fundación. Y en la Fundación de Holanda también estoy en el patronato, o sea, estoy ahí que puedo tomar decisiones y llevar la batuta, pero sobre todo lo que me encanta es estar, aunque deje trabajar a mi equipo, que tengo un equipo muy bueno, es un poco proteger la idea y el legado de mi padre en cuestión de dónde queremos ir, cómo queremos hacer las cosas. Y también mi padre siempre me decía que aunque tuviéramos una meta muy clara, tenemos que ser lo suficientemente sí, capaces y de ver que a veces hay que desviarse, porque los problemas en la sociedad a veces van cambiando y hay que saber también pues improvisar y decir, pues no, en vez de seguir por esta línea, nos desviamos un poquito porque ahora hace falta hacer las cosas de otra manera. Y eso básicamente es lo que yo considero mi trabajo más importante en la fundación. Ya te digo, proteger un poco su forma de que él quería que se hiciera el trabajo.
¿Cuál fue la finalidad para crear la fundación de Johan Cruyff?
Pues la finalidad, mi padre siempre ha querido ayudar en la sociedad, lo veía un poco como su deber. Pero a raíz de que cuando vivíamos en Estados Unidos, había en nuestra calle un niño con síndrome de Down, y creo que fue la primera vez que él tuvo una relación mucho más íntima y personal, y cogió tal relación con este chico que empezó a interesarse mucho por el tema de la discapacidad. Fue a los Special Olympics para aprender y ver todo lo que pasaba, y se dio cuenta que el deporte es una de las herramientas más importantes para unir y mejorar todo tipo de problemas, discapacidades, tanto físicas como emocionales como intelectuales, para conseguir mejorar y encontrarse mejor. Y entonces todo el trabajo que nosotros hacemos, que es a través del deporte adaptado, pero también tenemos una parte muy importante que es para otro tipo de problemáticas entre los niños en la sociedad, como puede ser barrios muy pobres, como puede ser los problemas con la inmigración o con el racismo. Y entonces tenemos varios pilares en la fundación, y siempre a través del deporte, en el ámbito, digamos, de los niños necesitados de otras maneras, como un barrio pobre o que no tengan que tengan problemas de integración social, pues hacemos los Cruyff Courts, porque a través del fútbol te da igual cómo son. Tenemos las 14 normas de Johan Cruyff, que hablan del respeto, de ser tú mismo, de trabajar en equipo. Siempre hay una cierta educación detrás. Y después, lo importante que es todo el deporte adaptado. Tenemos casi todos los deportes en silla de ruedas o están adaptados para personas, pues eso, según la discapacidad que tiene cada uno, para estar físicamente mejor, pero también emocionalmente y mentalmente más felices, que el deporte.
Lo que le hubiese gustado a tu padre ver desde arriba lo que su hija está haciendo por él, ¿verdad?
Yo soy de las personas que está convencida que lo puedo ver todo.
Pero tu padre desde el cielo también, ¿verdad?
Sí, estoy convencida. Cada uno también puede creer convencida y pensar lo que quiera, pero yo sé
que también estoy convencida que lo está viendo todo, y dice, hacia adelante, hija, tira la bola.
Sí.
¿Cuál es tu película favorita?
¿Mi película favorita? También tengo muchas, pero no sé por qué. Me viene ahora a la mente la de Million Dollar Baby, que me pareció, igual porque el otro día vi una película del mismo director, pero sí, hay películas como que hay, tengo unas cuantas que me encantan, pero hay algunas que parece que siempre impactan especialmente.
¿Cuáles son las experiencias más emotivas que has viscut a la fundación? Por lo que veo, estas dos fundaciones se dedican más a los deportes, que a la gente que está, por ejemplo, en la calle y tal. ¿No te gustaría fundar una fundación con gente tutelada y llevar a chicos? Yo tengo fundación, a chicos, por ejemplo, pues para estar, bueno, pues llevar sus bienes, su día a día, estar con ellos, de, si tiene que ir al médico, bueno, tal, etcétera, etcétera.
Bueno, la idea, yo tengo que mantenerme un poco dentro de la idea de y los estatutos de esta fundación. Y esta fundación está creada para esto, para hacer a través del deporte, o sea, mi padre era deportista y todo se tiene que hacer a través del deporte. Y luego a través de este deporte ayudar el máximo de niños posible. Entonces nosotros, en vez de montar un proyecto solo nuestro, creemos que llegamos a muchas más personas cuando nosotros buscamos proyectos existentes que nos gustan y les ayudamos a ellos para que funcionen. Entonces, en vez de gastar tanto en infraestructura que necesitaríamos nosotros, lo que hacemos es trabajamos con 40 proyectos diferentes, como son, por ejemplo, la Fundación Catalonia también, para que ayudarlos en lo que ellos necesiten, que es diferente. Hay algunos que nos dicen, necesitamos dinero para pagar monitores. Otros que dicen, necesitamos sillas de ruedas. Otros, necesitamos lo que haga falta. Nosotros les ayudamos y entonces todo el dinero que nosotros recogemos, que es nuestro trabajo intentar conseguir dinero, que vaya directamente a los niños y a los proyectos. Y también es verdad que nos centramos en lo que son los niños. No hacemos adultos, pero porque empezamos un poco desde abajo. Pero claro, obviamente muchos de los niños que hemos ayudado ahora son adultos y siguen volando solos. De hecho, puedo decir una cosa que me hizo mucha ilusión. Hubo uno de los chicos, yo fui a París a los Paralímpicos, y uno de los chicos que están ahí ganó 2 medallas de oro en el tenis en silla de ruedas. Y justamente él empezó con nosotros cuando tenía 13 años, no había hecho nunca deporte y no sabía ni que podía jugar al tenis. Y él mismo nos pidió, ahora es embajador nuestro de la fundación, y le hace mucha ilusión porque dice, quiero venir, sobre todo cuando juntamos todos los proyectos en el Open Day, que hacemos una vez al año, que vienen todos los niños con diferentes discapacidades y pueden probar diferentes deportes. Él viene como embajador y dice, y sé por lo que están pasando los niños y yo puedo ser un poquito el ejemplo, pero también entender por lo que han pasado, lo que necesitan, y esto al final es lo que me acaba llenando más. Y mi padre también, lo que me decía siempre de nuestro trabajo era, mira las caras de los niños, mira estas sonrisas, esto es para lo que lo hacemos. Y todo lo demás no es importante.
Tú estás en el patronato, las dos fundaciones que estás. Si puedes explicar un poco cómo se organiza un patronato que estás tú ahí, que es la presidenta. ¿Cómo
funciona? Bueno, mira, tenemos un patronato muy interesante que está dividido. Hay una parte que tenemos algunas personas conocidas que querían mucho a mi padre, como Xavi, Guardiola, Puyol, ¿vale? Que nos ayudan mucho de cara a la galería, para conseguir dinero, para dar visibilidad. Y luego en el patronato, lo que para mí es muy importante es que tenemos una persona que es muy buena con el tema financiero, otro que es muy bueno con el tema de marketing, otro que es muy bueno con el tema de comunicación. Entonces, para hacer que la fundación funcione bien, tenemos especialistas un poco de todo tipo para asegurarnos de que la fundación pueda funcionar bien y estar sana como empresa, digamos, muchos años.
¿Quién ha sido la experiencia vital más emocionante que has tenido en la fundación y la más amarga?
Hombre, la más amarga Seguramente fue el primer proyecto que yo visité con la fundación hace muchísimos años, uno de los primeros, yo creo que hace 25 años ya, que fuimos a la India. Ahí montamos un colegio internado muy grande para niños pues que lo estaban pasando muy mal. No era necesariamente niños con discapacidad, sino niños que no tenían nada. Y como fundación, para mirar lo que hace falta, vamos a ver lo peor. Y lo peor es ver niños de 8 años que los prostituyen, los padres llorando en la puerta del colegio, por favor, coge mis hijos, porque si no están en la calle y van a acabar muy mal. Eso fue muy duro. Yo era bastante más joven y fue un abrir de ojos, a veces pensando, jolín, solo con mirar a la vuelta de la esquina hay gente que lo está pasando muy mal. Y desgraciadamente hoy en la sociedad la gente es un poco yo, mí, conmigo y no miran alrededor y viven en su burbujita de buena vida y no miran alrededor con muchísimas personas que tienen muchísimos problemas y mala vida. O sea, solo hay que ver las guerras, la gente se sigue muriendo de hambre. A ver, no es nada nuevo, es simplemente querer abrir los ojos y querer ayudar un poquito más, que es lo que falta para mí en esta sociedad, ser un poco más generosos.
Bueno, doncs, gairebé arribem al final de l'entrevista. T'ha agradat aquesta entrevista amb nosaltres?
Hombre, mucho. Mucho. La verdad es que ha sido diferente, no lo había hecho antes. Y estoy, te voy a decir, muy orgullosa del trabajo que hacen en la Fundación Catalunya. Estoy muy orgullosa de ver que me gustaría que más gente lo viera, que las personas que aunque tengan discapacidad podéis hacer un trabajo bien hecho, podéis hacer muchísimas cosas y ser muy útiles en esta sociedad. Y me encanta ver cómo os apasiona vuestro trabajo y lo en serio que lo tomáis. Y ha sido para mí un honor venir
gracias.
Aquí de invitada.
Gracias.
De nada, ha sido un honor.
Pues muchas gracias por estar aquí, Lucila, y ha sido un placer de tenerte en nuestro programa, muchachas, y a ver si alguna vez lo podemos ver de nuevo. ¿Qué canción preferida quieres?
Vale, muchas gracias.
¿Qué canción preferida quieres?
¿Perdón?
¿Qué canción preferida quieres?
Yo creo, mira, tal como acabamos la entrevista, que he dicho antes, que el mundo tiene que ser un poco más consciente.
Exacto.
De ayudar a los demás, y yo creo que el mundo puede mejorar mucho. Creo que la canción de los Beatles de Imagine, de imaginar cómo podría ser este mundo, podría ser un poquito una buena manera de acabar este programa.
Pues como decías, Víctor, para ella.
Escucha, una pregunta. ¿Te refieres a los de X3?
¿La de los Beatles?
Sí.
Imagine.
¿Y lo de X3?
No sé lo que es X3.
El canal ese que se llama Beatles. Los Beatles.
Bueno, no sé Beatles. Si es un canal. Yo hablo del grupo de toda la vida.
Bueno, pues Sofía, muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Y hasta el próximo programa. Gracias. Adiós.
Gracias. I hope.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de patrimoni del Faves Comptades. Com ja sabeu, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Valldoreix un espai reservat per a la seva restauració. I avui ens acompanya la Carme Balliu, que és coordinadora de document, obres sobre paper i fotografia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Carme, benvinguda.
Gràcies, un plaer.
El primer que farem serà un petit repàs a la teva trajectòria professional saber una mica quin és el recorregut que has fet fins a arribar al Centre de Restauració de Béns Mobles. Quan fa que hi treballes, per exemple?
Doncs mira, jo fa que hi treballo des del 2018. De fet, l'especialitat de document, obra sobre paper i fotografia, és de les darreres especialitats que s'implementen al Centre de Restauració. I jo començo a treballar-hi de manera doncs, ja continuada el 2018, si bé els primers pressupostos a nivell de col·laboració com a professional autònom comencen cap al 2012-2013.
I on comences tu professionalment a treballar? D'on vens?
Doncs jo inicialment havia fet història de l'art i després, després d'estar un temps a fora fent un Erasmus, al tornar i veient com una de les meves germanes havia estudiat conservació i restauració de béns mobles, de fet també es dedica a la conservació i restauració de paper, l'Àngels Balliu, doncs bé, arrel d'anar-ho veient i anar coneixent aquesta fantàstica professió, doncs una mica m'hi enganxo i començo els estudis en conservació i restauració de béns mobles, de béns culturals, de fet. I si bé inicialment anava cap a l'escultura, cap a la conservació i restauració de l'escultura, finalment doncs acabo també en el món del document, de l'obra sobre paper i la fotografia.
I com es produeix aquest gir? Per què aquest canvi?
Perquè dins del centre formatiu on vaig cursar els estudis vaig veure que realment el que m'agradava era aquest material, no? Era el paper, era el pergamí, era la fotografia, i l'escultura doncs se me n'anava, no m'hi acabava de trobar allò atreta, com inicialment pensava.
I m'imagino que com a moltes d'aquestes feines, d'aquestes professions, la formació contínua és inevitable perquè avança, no? Avança la societat, els canvis s'han d'anar incorporant i heu d'estar a l'última, no?
Exacte, de fet, la formació continuada és bàsica i és essencial. Primer pel reciclatge, que nosaltres hem de seguir a nivell d'aplicacions doncs, de diferents metodologies de tractament i a nivell doncs, de la tecnologia aplicada també i els diferents materials, no? Cal tenir en compte també que des del Centre de Conservació acollim alumnes amb pràctiques d'aquests centres formatius i també es convoquen beques de formació. Per tant, aquestes noves generacions...
Ho retroalimenteu.
Que pugen, exacte, no? També ens obliguen una mica a doncs estar al dia dels diferents coneixements que ens calen.
Mare meva. I com canvien, eh? Les
com canvien, com canvien. I tant, sí, sí.
Carme, amb quin tipus de material treballes? Hem parlat de la fotografia, del paper...
Sí, bàsicament els materials que ens trobem és a nivell de suport, perquè no hem d'oblidar que la restauració del paper, no? Si diem així, generalitzem d'aquesta manera... ens cal tenir en compte que ens basem en un suport que pot ser doncs, ja cel·lulògic, que són les fibres de paper, ja siguin de drap o bé de fusta, doncs més posteriors. També treballem amb suport proteic, que això és pergamí, que cal tenir en compte que abans del paper el suport escriptòric aquí doncs, es generalitza doncs, amb el pergamí, i aquest pergamí el podem trobar o bé com a suport escriptòric o bé també com a enquadernació de llibres en paper.
Sí.
I pel que fa, per tant, tenim el suport cel·lulògic, el suport de proteic, de pergamí. I a nivell de fotografia, doncs, tots aquells suports que poden ser susceptibles de tenir a sobre doncs, una emulsió fotogràfica, no? Això vol dir el propi paper, que hi ha a la porta doncs, inclosa, diguéssim, o un vidre, que pot tenir a sobre una emulsió fotogràfica de gelatina, ja sigui negatiu o positiu, un plàstic, tots coneixem els negatius de plàstic, inclús amb tècniques fotogràfiques molt antigues, doncs hi ha metall.
Déu-n'hi-do. Quines diries que són les principals causes de la degradació del paper, la fotografia i d'aquests documents històrics?
Doncs una mica, de manera general, sí. Ens afecten, o sigui, els factors doncs, nocius no són els mateixos que poden afectar la resta de béns mobles, no? Doncs la temperatura, la humitat, és a dir, és evident que ens cal una molt bona conservació preventiva per tal de preservar, no? Doncs els nostres materials. Si bé a nivell de l'especialitat que avui doncs, ens toca explicar, sí que tenim el component, igual que la resta, també, però sí que tenim el component doncs, del material intrínsec, dels propis materials compositius. No ens envelleix igual un paper de draps que un paper de fusta. No ens envelleix igual una fotografia sobre paper que una fotografia sobre un plàstic, que ja la pròpia base, el propi suport plàstic, pot tendir a una autodegradació. Per tant, parlaríem doncs, de causes intrínseques, pròpies del material constitutiu, i després les extrínseques, que aquestes ja sí que serien les generals també a altres especialitats.
Val. Quan hem d'abordar aquestes degradacions, quines serien les tècniques principals que feu servir?
Doncs són essencials els estudis previs a tot procés a tot projecte i procés de restauració. D'acord? És a dir, els estudis previs, que pot ser doncs, l'observació, la identificació d'aquests elements compositius, perquè també moltes vegades, sabent com han envellit, podem trobar les causes d'aquest envelliment i d'aquesta alteració. D'acord? Primer un estudi, sí. Exacte, perdó. Primer un estudi i, de fet, darrerament, a l'especialitat de document, estem adaptant a l'art occidental molta tècnica de l'art oriental.
Què vol dir això?
Del Japó. I això t'ho dic perquè els mestres japonesos de la conservació i restauració diuen que el restaurador de paper és el restaurador de l'aigua. És a dir, una de les tècniques que nosaltres utilitzem, o sigui, del material, no?, que nosaltres utilitzem és l'aigua. És una aplicació d'humitat molt controlada que la tecnologia ens ajuda a aplicar-la de manera diferent. Pot ser per nebulització, pot ser per capilaritat, pot ser com a medi per poder incorporar el suport, materials que ens ajudin a estabilitzar doncs, a aquest suport. És curiós, perquè sí, el paper sembla que pensant, no, que sigui molt, curiós, no, un suport molt dèbil, sí. I de fet l'aplicació d'humitat i d'altres, moltes altres tècniques, al marge de les neteges que fem mecàniques, penseu que també és un tipus d'especialitat que també es veu, ens arriba molta documentació afectada per amb afectació per microorganismes, fongs, bacteris, que ara tot això ja ens sona més, no?
Sí.
Però sí que és cert que tot el que és el material d'arxiu, obra sobre paper que ha estat emmarcada, pot ser doncs, també susceptible de patir aquesta afectació.
Ara pensava que en tot aquest procés de restauració feu servir la tecnologia, però també hi ha una bona part de manualitat.
Sí.
No? Que també sí. És molt important.
Clar, hi ha una tècnica aplicada, no? Manual, que vas adquirint, és a dir, cada peça és un nou repte i a mesura que vas fent peces, doncs també vas agafant doncs, una tècnica manual més acurada. No?
Parla'ns dels projectes més recents que heu treballat.
Doncs mira, actualment estem treballant amb un conjunt de 17 pergamins d'entre 3 i 7 metres. Això són diferents fragments de pergamí cosits entre ells, d'acord? Que abarquen des del segle XIV i amb temes notarials, capbreus i d'àmbit religiós.
I quin és el problema que tenen?
Aquests pergamins justament han tingut una afectació molt greu a nivell de bacteris, a nivell de microorganismes, però sobretot nosaltres tenim el protocol per intentar identificar quan trobem aquestes afectacions microbiològiques, és a dir, de fongs i de bacteris, ens cal saber quina espècie, no?, quin espècimen tenim i quanta quantitat en tenim. Primer per valorar doncs, el procés que ens cal tirar endavant a nivell de conservació i restauració, també per la nostra pròpia salubritat i per tal d'evitar també contaminació creuada que pugui haver-hi amb altres peces que puguis tenir al taller. És a dir, fem una anàlisi qualitatiu quantitatiu del que és el que tenim. I llavors, en aquest cas, n'hi havia alguns dels pergamins que tenien un alt, doncs una alta quantitat de, bueno, unitats formadores de colònies, això és més tècnic, i amb aquest s'ha dut a terme tot un procés de desinfecció i al marge, clar, el moment que tu el suport se't debilita per aquesta afectació, també necessites una consolidació i a vegades inclús una reintegració del suport. És a dir, acabem aplicant un suport, no? que ens ajudi a consolidar el suport original.
I quin és el valor documental d'aquests pergamins que esteu...
Home, són els testimonis, clar, en aquest cas, a nivell notarial i a nivell... els capbreus són testimonis d'una època, no? És a dir, és tot el patrimoni documental... De fet, són passadors d'aquest patrimoni documental, no? Jo sempre dic que la nostra feina es basa en intentar que allò que ens arriba ho puguem estabilitzar el suficient perquè ho puguin gaudir les generacions futures.
Mm. La tecnologia ha canviat la manera de restaurar aquests documents i aquestes fotografies?
Sí, molt. O sigui, des de que quan jo vaig començar fins ara, realment hem aplicat diferents tècniques, no? I hem agafat la tecnologia que ens permet doncs, l'aplicació de materials d'una manera menys agressiva. També d'acord amb els criteris, no? Amb els criteris i el codi deontològic del conservador-restaurador. És a dir, aquesta tecnologia moltes vegades ens permet conèixer molt més el material que estem tractant i tractar-lo d'una manera més acurada, no? Sempre sota els criteris de mínima intervenció. Això és, per nosaltres és molt bàsic, no? Aquesta mínima intervenció, no fer res que no calgui, per tal d'estabilitzar doncs, aquest bé cultural, la llegibilitat d'allò que nosaltres puguem incorporar, que sigui identificable allò que nosaltres hi hem aportat, la reversibilitat d'allò que portem, és a dir, a vegades... l'envelliment dels propis materials o pot haver-hi un problema per moltes proves que prèvies que facis, no? I estudis previs que facis, l'envelliment que ja està, ja el coneixem, però per factors X, doncs poden haver-hi incompatibilitats dels materials i, per tant, sempre hem de poder retirar allò que nosaltres apliquem.
Mm-hmm. Ara m'estava plantejant si us heu trobat en alguna ocasió amb algun document, alguna obra que no hagi tingut solució, que no s'hagi pogut restaurar perquè ja us ha arribat en unes condicions que són impossibles, no?
Clar, jo sempre hem d'intentar estabilitzar allò que ens arriba. És a dir, en el moment que ens arriba és perquè necessita de la nostra acció, no? En aquest sentit, és important sempre digitalitzar, és a dir, fer la documentació fotogràfica prèvia abans de que nosaltres comencem a treballar com a testimoni de l'estat amb què ens arriba aquesta peça i també després per la comparativa, inclús mentre estem treballant de l'abans i el després, no? I deixar evidentment tota la documentació a aquestes generacions futures, no? En relació a la pregunta que em deies és sí, jo recordo un cas en el que hi havia una peça, una obra sobre paper, perquè abans hem parlat del suport, però no hem nomenat les tècniques, és a dir, hi ha vegades que t'arriben... Clar, el suport no és més que un medi on hi acaba doncs, posat un pastel, una aquarel·la, un gravat, un dibuix amb grafit, no? Per tant, aquesta tècnica, al marge del suport, també ens marca els processos que nosaltres podem arribar o no podem arribar a fer, no? I en aquest cas sí que és cert que hi havia, bueno, una obra que estava adherida a dos vidres, que realment qualsevol... Era molt complicat, ens en vam sortir, però era molt, molt complicat, i és de les peces que recordo de dir, caram, potser en aquest cas ho haurem de deixar, perquè també, no?, un altre dels criteris és no fer cap tipus de tractament que pugui hipotecar, tractaments posteriors de les generacions, doncs, posteriors.
Ho vau poder salvar?
Ho vam poder salvar, sí. Ens en vam sortir.
M'imagino que després del grau de satisfacció,
sí,
no? De
sí,
passar per aquest tràngol i veure, sí, que al final li vau donar...
Sí, un... sí, sí que és veritat que van caldre molts estudis, l'aplicació de moltes diferents tècniques per tal d'intentar separar aquest suport del vidre, a la que movíem vidre i vidre se'ns podia partir el suport, i en aquest punt doncs, és important també valorar com emmarquem, com fem... O sigui, com nosaltres ens plantegem emmarcar aquestes obres que puguem tenir, com, és a dir, calen tots uns paràmetres de conservació preventiva per tal de que aquesta adhesió entre la peça i dos vidres no sigui possible.
Aprofitarem que tenim a la Carme i, per tant, una experta en aquest terreny per demanar-li què podem fer els que podem tenir a casa documents antics, fotografies familiars, d'aquelles que fa anys i panys que conservem en una capseta del que sigui. Quins consells ens donaries per conservar-los en mínim en un bon estat durant
doncs,
temps?
Mireu, el primer consell seria digitalitzar-los, és a dir, reproduir allò que tenim, perquè sempre en tinguem un testimoni. D'acord? Mm-hmm. Dit això, tant a nivell de fotografia o a nivell de document, aquestes capsetes que ens comentaves, no?, haurien de ser de material de conservació. És a dir, afortunadament tenim accés a un cartró de pH neutre, a vegades ens té una reserva alcalina, això vol dir que no és un material àcid, i que aquesta reserva ens ajuda a agafar l'acidesa que aquests materials originalment puguin deixar anar. I això el que ens fa és que tot el que són les, bueno, a nivell intern, a nivell físico-químic, no?, les diferents fibres que ens constitueixen aquest suport, en el moment que pateixen aquesta oxidació, se'ns fan molt trencadisses. D'acord? L'acidesa, al marge de la fotooxidació, també, és a dir, que li dongui molta llum, això ara ja aniré, d'acord? Però el que serien les caixetes, el que és el material en contacte directe amb aquests documents, amb aquestes fotografies, hauria de ser d'un material que ens permetés doncs la seva conservació. Això és un pH neutre i al marge de la manipulació, doncs que fos curosa i a nivell de l'emmarcament, no?, perquè molts tenim fotografies emmarcades, i obra emmarcada a casa, ja pot estar al menjador, pot ser que hi entri un llum, un raig de sol fantàstic que ens dona claror a l'espai, no?, però que també ens està afectant aquesta peça que nosaltres tenim emmarcada, no?
Clar.
Per tant, el que diria més, les fotografies, sobretot, perquè a més és un material que tendeix a l'autodegradació,
sí,
emmarquem les còpies que tinguem i guardem els originals, i per la resta de peces intentem millorar aquests emmarcaments, intentem posar traves a aquest deteriorament, d'acord? Aquesta fotooxidació que ens pugui fer la llum del sol, per exemple, amb la disposició d'un vidre amb filtres ultraviolats a l'emmarcament, o bé una fonedura, no?, la part de darrere, que no sigui la part de darrere que tanca l'emmarcament, sí, que no sigui de fusta, que no sigui d'un cartró corrugat d'aquests marrons, que durant molt temps s'ha fet, però era perquè el material
era el que era.
Era el que era, i era el que disposàvem, d'acord? Ara hi ha materials que ens permeten que tots aquests efectes nocius no es desenvolupin, perquè a més ens cal tenir en compte que poden ser i són acumulatius.
Doncs res, amb aquests consells ens quedem per també protegir aquests documents que podem tenir per casa, documents familiars que tenen un valor importantíssim per nosaltres. Carme Balliu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per l'interès en l'especialitat i un plaer.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
L'emmagatzematge i la gestió de dades és clau a la nostra societat. Les empreses, les comunicacions, els bancs, el sistema sanitari, el món acadèmic, l'entreteniment, tots han fet el salt a la digitalització que se sustenta sobre enormes bases de dades. A més, això va en augment. Cada dia o cada cop som més persones que consumim més i més dades. Les necessitats de processament de dades creixen exponencialment al món i per això l'augment de les capacitats tant de transferència com d'emmagatzematge d'informació suposen un repte gran i urgent que cal afrontar. I per parlar de com el sincrotró pot ajudar en aquest aspecte, ens acompanya avui el Salvador Ferrer, que és un veterà de l'ALBA, que ha estat director científic del sincrotró i que fa investigacions sobre espintrònica. Salvador, molt bon dia.
Bon dia tinguis.
Benvingut.
Gràcies.
Estàs preocupat?
No, gens.
No?
Va, vols dir, pel general?
Pel tema que ens ocupa, sí, sí. Fa una estona que mostraves la teva preocupació.
Sí, sí, mira, deixa'm complementar el que dius amb una cosa. Vosaltres sabeu, tothom sap, que l'emmagatzament de dades digitals, que això vol dir tot el que hi ha en el Google, hi ha a l'intel·ligència artificial, les pel·lícules, etc, tot, es fa amb memòries magnètiques, que es diu, que són capes magnètiques que estan sobre discs que giren per ser llegits, com eren abans els DVDs i els CDs. Uh-huh. Val? Esclar, això és el 70% de la informació digital està emmagatzemada amb aquest tipus de cosa, que és molt obsoleta, perquè té 30 anys de vida, i és molt vella pels estàndards actuals. I sobretot consumeix moltíssima energia, perquè per llegir la informació digital magnètica s'ha de fer girar un disc. I per fer girar un disc es necessita un motor. I un motor gasta corrent i, a més, s'escalfa. Llavors, per un motor no passa res, però si n'hi ha 500.000, doncs llavors la cosa es posa molt sèria. Llavors, el que està passant actualment és que els bancs de dades
sí.
Consumeixen tant que no hi ha subministre elèctric en les ciutats per alimentar-los, veieu? Mira, et donaré un exemple molt senzill.
Per això estava preocupat i sí. M'estava dient hem de trobar solucions alternatives.
Exacte. No? Donaré un exemple molt senzill que ara em ve al cap. Al sincrotró nosaltres gastem 2 megawatts de potència, típicament. Al costat estan fent una base de dades, allà on les ceràmiques, que en consumeix 21. Imagina't, 10 vegades més. I nosaltres que ho vam començar dèiem, oi, quanta corrent gasta el sincrotró. I ara resulta que el veí en gasta 10 vegades més. Bueno, 10 no arriba, 8 i mitja o 9. Doncs això a escala mundial s'està desmadrant d'una manera espectacular. Llavors, esclar, ja fa anys que s'està buscant maneres de reduir aquest consum energètic. No és només el consum energètic, sinó la refrigeració. Es necessita refredar tot això. Per això estan aquestes granges de servidors a sota terra, amb puestos freds i tot això. Mm. Però tot i així, doncs això, fixa't, si s'ha de fer una central nuclear només per alimentar una base de dades d'aquestes, és una cosa que és bastant surrealista en un món que està consumint cada vegada més energia i que ens estem enviant, ens estem anant a pique, no? Llavors, una de les coses que fa la ciència és intentar canviar això amb una nova tecnologia menys invasiva energèticament. I això és el que ha donat lloc al que es diu l'espintrònica. Llavors, perquè us feu una idea, imagineu un còdic de barres en un supermercat. La caixera o el caixer agafa el producte on hi ha el còdic de barres enganxat sí. I el passa per sota d'una llum per llegir. Però l'ha de bellugar. I llavors el que es tracta és de fer un sistema que no es bellugui, saps? Que es pugui llegir la informació magnètica fent desfilar, com si diguéssim, les barres elles soles, sense que hi hagi un suport mecànic que es bellugui. Bé, això és la base de l'espintrònica. Llavors el que es fa és injectar unes corrents, i això ja no ho explico bé, ho explico molt, injectar unes corrents especials, que es diuen polaritzades amb espín, però això ja és una cosa més tècnica, que empenyen aquesta informació magnètica i la fan desfilar per sota del lector. Això és una àrea de recerca de l'espintrònica, que serveix això per reduir el consum d'energia. I una altra, molt important, és l'amplada del còdic de barres, si us heu fixat, ha anat disminuint amb el temps. Abans eren més amples les barres, ara són més fines, perquè d'aquesta manera la densitat d'informació augmenta No? La informació continguda per unitat de longitud es va fent més alta a mesura que els bits, que són a les barretes aquestes, són més fins. I això és una altra àrea de recerca, i aquí és on jo he estat treballant una mica, saps? En concentrar la informació magnètica en zones cada vegada més petites.
I en quin punt diríem que està ara mateix tota aquesta investigació?
Està molt avançat, sí. Sí, sí, ja hi ha empreses japoneses i coreanes que estan començant a intentar comercialitzar les primeres coses de memòria magnètica d'aquestes bases, d'espintrònica. Però encara no estan al mercat, diguem, a l'abast, com estan les bateries de liti.